us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
6 minuts i arribarem a les 9. Abans de començar la tertúlia d'actualitat, recordar la notícia amb què ens hem llevat avui amb aquesta operació policial contra el terrorisme islamista a Badalona i a Santa Coloma de Gramenet. Tornem ara a connectar amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, que és el lloc de les detencions. Montse Poblet, bon dia de nou.
Hola, bon dia. Us hem demanat pas perquè l'operació, almenys pel que sembla aquí al carrer Sant Eduard del barri de Santa Rosa de Santa Coloma, s'hauria acabat. La policia acaba de desbloquejar el carrer. Han tret del número 6 d'aquest carrer, del carrer Sant Eduard, un bloc de pisos. Han tret 4 persones detingudes. L'últim fa molt pocs segons. I també han fet diversos registres. Els hem vist sortir amb capses de cartró, diversos objectes, també amb càmeres de vídeo, que s'han anat emportant als cotxes de la policia. Els furgons, com us dèiem, acaben de desbloquejar el carrer Sant Eduard, però ens diuen que l'operació també s'ha fet al carrer Bellavista, al barri de Llafià de Badalona. De fet, algunes fonts indiquen que aquesta operació policial ordenada per l'Audiència Nacional de Madrid també s'hauria estat fent a Madrid i Andalusia.
Gràcies, Montse.
Bon dia.
Bon dia. Aquesta és l'última hora. Ara sí, podem saludar els nostres tertulians. El periodista del diari El Periódico, el senyor Fidel Marreal. Bon dia.
Bon dia.
El director del diari La Razón, el senyor Francesc Maruenda. Bon dia, senyor Maruenda.
Molt bon dia.
Avui s'incorpora Saúl Gordillo, el director de l'Agència Catalana de Notícies. Bon dia, senyor Gordillo. Què tal?
Bon dia.
Gràcies. I l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro, sí? És possible? No, és possible. Encara no ha arribat als estudis de Catalunya Ràdio Barcelona, perquè avui he invertit les truites, encara no ho havia comentat, i avui he vingut a Madrid per veure la cara dels nostres tertulians a Madrid, perquè si no, no ens podem veure mai. Algun comentari volen fer sobre aquesta operació policial que hi ha hagut? El que passa és que, tot i que ara ja han desbloquejat la zona, com ens deia la Montse Poblet des de la unitat mòbil, no tenim més dades que les 6 ordres dictades pel jutge, i aquesta permanent informació que va dient que a Catalunya, en determinades zones, hi hauria encara grups islamistes que haurien ajudat a finançar i reclutar grups jihadistes.
Jo seria molt prudent, perquè no seria la primera vegada que es fan grans operacions d'aquest tipus, policials, molt mediàtiques, encapçalades pel jutge Garzón, i després moltes d'elles queden en no res o queden una mica en entredit, i per tant, amb la informació que tenim ara, jo...
És difícil no, fer-ne valoracions.
Sí, no em sé pronunciar sobre l'abast i sobre si això és una operació realment important o és una d'aquestes batudes habituals que potser tranquil·litzen a determinada ciutadania, però que no van al rovell del problema, no?
Sí, home, Maruenda, sí.
No, jo coincideixo en que cal esperar. És important que es faci un control, no oblidem que quan hi ha una concentració gran de població d'aquest origen sempre existeix el risc, és a dir, estem davant d'una religió que no està arreglada com està en altres religions, on tenim una jerarquia en el sentit més positiu dit, on és més controlable, i en canvi el que és l'islamisme radical és un món d'enorme complexitat. Jo sempre que intervé el jutge Garzón, que no és que jo sigui massa fan, evidentment, sempre ho poso en dubte, però sobretot al final quan és a iniciativa de la policia, que és normalment el que passa, perquè al final el jutge Garzón o qualsevol jutge no és el que és el jutge instructor, no? I és la policia la que demana que es facin aquestes actuacions, i normalment la policia espanyola cada vegada té una major eficàcia amb això. Altra cosa és que després determinades sentències més o menys polèmiques, hi ha problemes tècnics que permeten que grups radicals quedin fora, no? Però això seria una altra discussió.
Senyor Marreal.
No, justament jo anava a assenyalar això, no? d'intentar que en tot aquest procés no passi com va passar en la detenció del grup del Raval, en què hem vist que entre l'Audiència Nacional i el Suprem hi ha hagut diferències de criteri que evidentment no ajuden a un procés judicial que sigui rigorós i que ens doni a tots confiança respecte a la seva veracitat.
Senyor Villatoro, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui l'hem deixat sol a Barcelona.
Bé,
més còmode, estarà més ample.
Això sí.
Digui'm,
a veure, jo crec que davant d'aquest tema tenim sempre una ambivalència considerable, perquè d'una banda hem tingut operacions policials que al final sembla que han quedat en no res, però també hem tingut atemptats islamistes, no? Vull dir que l'alarma davant de la possibilitat d'atemptats islamistes no és una alarma en el buit. A Madrid hi ha hagut els atemptats islamistes més importants d'Europa, i jo tinc la sensació que també no els hem acabat d'explicar bé del tot, no? Vull dir, jo ara aquests dies m'estava llegint el Premi Pulitzer de, em sembla, l'any passat, no? L'amenaça de la torre, que és una que s'ha publicat ara en català i que és una explicació de l'atemptat contra les Torres Bessones amb una quantitat de detall, amb una quantitat d'informació extraordinària sobre els atemptats de Madrid. No es pot fer aquest llibre, o hi ha algú que ha fet una mena de Codi da Vinci, no? Com si fos allò una conspiració universal, una cosa raríssima. La sentència al final va quedar una cosa molt, molt igualitària. Aquest llibre, l'equivalent respecte a Madrid de l'amenaça de la torre, no el tenim fet. Per tant, tenim una mena de sensació de buit, no? Ambivalent, això, no? D'una banda, les operacions no els acabes d'entendre, però d'altra banda, tampoc acabes d'entendre com s'ha arribat a uns atemptats immensos, no?
Deixem-ho aquí, veurem com evoluciona. D'aquí una miqueta tornarem a connectar amb les borses, perquè ha tornat la situació de pànic, almenys per fer una mica de referència, però aprofitant que el senyor Marreal fa aquesta cara de son, li hem preguntat si s'ha mirat el debat d'aquesta matinada, ens ha confessat que sí. L'ha vist, com diuen les enquestes, sobretot de la CNN, amb un Obama guanyador, tot i que ja sortia amb 14 punts d'avantatge, però amb un McCain molt més agressiu. L'han vist, senyor Maruenda? Vostè l'ha vist una miqueta?
Jo no l'he vist.
Ningú?
I senyor Villatoro?
Tampoc. No.
Aquí només sí, és una miqueta...
Jo coincidiria amb aquesta anàlisi, almenys això de les percepcions sempre evidentment és subjectiu, però sí que ha estat molt evident que tot el debat, el candidat de McCain ha estat volgudament agressiu, ha dedicat més temps per entendre'ns a la crítica a l'adversari, a la crítica al perfil d'Obama, fins i tot des del punt de vista de les relacions amb persones que volguessin atemptar contra Amèrica, la voluntat d'entrevistar-se amb Hugo Chávez, etcètera, etcètera, més que no pas explicatiu del programa o del projecte. En canvi, hem vist un Obama molt presidencial, que és una de les claus d'aquest tipus de debats, fins i tot en qüestions iconogràfiques com un pin amb la bandera nord-americana, parlant a càmera, adreçant-se a càmera, intentant evitar el cos a cos, excepte en un parell d'ocasions amb el senyor McCain. Tot i que en algun moment sí que és veritat que alguns somriures d'una certa ironia quan McCain l'atacava, alguns somriures d'aquests, doncs sí que segurament li poden haver fet perdre la compostura, però sí una mica el respecte a les crítiques de McCain. Però sí que ha estat molt evident durant l'hora i mitja que ha durat el debat, doncs, que McCain ha anat a l'atac descaradament, està per sota les enquestes de manera bastant significativa, i que Obama no ha volgut entrar en el joc excepte en un parell d'ocasions.
Senyor Maruenda, s'atreveixen a fer una mica de pronòstics, veient com evoluciona tot, o encara és molt aviat?
Jo crec que és encara molt aviat. Els Estats Units té un model complex, és un país que és tan gran com tot Europa, és a dir, cal recordar això, no? I des d'Europa hi ha sempre una perspectiva molt condicionada a la visió de lo que és Washington, New York o San Francisco, no? O la Califòrnia, etc. No? Llavors, quan es fan anàlisis, s'olvida el que és el resto, no? El que és Arizona, Delaware, etc. El que és l'Amèrica real, que es diu, no l'Amèrica de Wall Street, de los niños ricos, etc., sinó l'altra Amèrica dels no progres, no? I això fa molt complexa l'anàlisi. És cert que Obama parteix d'un clar avantatge, però també té elements complexes. Jo crec que McCain, el risc de que no guanyi està precisament amb la seva edat. És a dir, a molts americans, inclús conservadors, o de l'Amèrica, que és el que jo dic, de les classes mitges, McCain els agrada, perquè és un senador amb experiència, és un heroi de guerra, forma part inclús de les tradicions elitistes, no? Inclús per la burgesia americana, com pot ser la dinastia Kennedy, és una dinastia d'almiralls, de militars heroics, no? I de lo que és l'elit, no? Però a la vegada és un home proper, però té l'edat, i això és un risc que és la part complicada. Jo no sé ara, evidentment, no soc estudiant, i no l'havien després ja funcionar pel que es diu voto registrado, no? Vot registrat, no? I aquest vot registrat és la gent que diu, escolti, jo vull votar, però després, al final, el vot real és un 40%, és a dir, que aquest és un aspecte que també aquí oblidem quan la gent es diu, no, és que el vot registrat demòcrata és fantàstic, sí, però veurem si aquesta gent va o no va a votar.
Deixi'm fer un petit incís en el debat per saludar el Premi Planeta, que s'ha conegut el guanyador del Premi Planeta, el senyor Fernando Sabater. Senyor Sabater, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
La hermandad de la buena suerte suena así un poco misterioso, ¿sí? ¿Clasificamos así la novela o no?
Eso es una pequeña broma, precisamente, ahora como están tan de moda las novelas esotéricas y de sectas y de cosas estas, pues el título es un guiño, porque la novela no tiene absolutamente nada que ver con todo eso, pero bueno, le puse ese título porque inspira un poco comparaciones con esas otras novelas que he leído, ¿no?
¿De qué va un poco la historia, señor Sabater?
Bueno, es una historia es una historia, una novela de aventuras, diría yo, ¿no? Es una aventura de, con peripecias, una aventura, es unos personajes que tienen que buscar a otro que no, en fin, un jinete que tiene que estar para tiempo para montar a un caballo en una gran carrera. El trasfondo de la novela y todo el ambiente de la novela es hípico, ¿no? Está basado en las carreras de caballos. Y bueno, entonces esos personajes pues tienen que buscar a otro, hay una serie de incidencias y siempre acercándose la fecha de la gran carrera para donde tiene que resolverse la situación.
Señor Sabater, todos le identificamos con su faceta también de filósofo y sobre todo por su lucha política. ¿Se le ha colado alguna de estas cosas, filosofía o política, en la novela o no?
No, todo lo contrario. Yo casi la he escrito para escapar de esas cosas, porque como ha sido un año bastante duro en que hemos promovido un nuevo partido político, hecho unas elecciones, esta serie de cosas, precisamente la novela era un poco el refugio, ¿no? Yo me tomaba vacaciones de mí mismo, me escapaba ahí a la novela y durante un par de horitas así al día pues estaba lejos de todo lo demás. Entonces me ha servido para curarme, para limpiarme un poco de lo otro, pero no, yo creo que no tiene mucho que ver con el resto de actividades que he llevado a cabo.
Le entretengo poco, señor Sabater, pero le tengo que preguntar que llevarse el premio mejor dotado de las letras españolas, más de 600.000 euros, ¿qué le va a permitir hacer?
Bueno, yo, primero, la administración de los 600.000 euros depende de mi mujer, que, o sea, que se entiende esas cosas. Yo en eso me fío de su criterio, o sea que no, bueno, yo supongo que tendremos más tiempo, ¿no? Lo importante con el dinero para las cosas que, bueno, que queremos tener tranquilidad para leer y para escribir, yo sobre todo para leer, que es lo que más me gusta, pues con el dinero se compra tiempo, y entonces eso es lo que a mí por lo menos es lo que más me interesa hacer con él.
Fernando Sabater, repetimos, enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bien, buenos días. ¿Qué me ha dicho? ¿Me ha dicho buena nit? Buenas noches. Pobre, igual ni se n'ha anat a dormir,
potser
encara
està.
Senyor Villatoro, s'esperava que fos el senyor Sabater? Ho sabia vostè, que també
no,
és escriptor?
Circulava molt, sí, aquests dies i és un perfil molt Premi Planeta, no? És a dir, molt habitualment el Premi Planeta entre guanyador i finalista ha optat per una persona de reconeguda trajectòria literària en un dels dos papers i per una persona sorprenent en la narrativa en l'altre paper. Home, és obvi que el Sabater escriu molt bé, diguem-ne, és una persona que escriu molt bé, després el que escriu ja podríem discutir-ho més, eh? Però que tècnicament és una persona que pensa endreçadament i que, per tant, en conseqüència, escriu amb ordre. I a mi m'ha tranquil·litzat molt això de que no escrit, que no surt en catedrals i que no surt política.
No surt política, no surt filosofia, no surt en catedrals. Diu que no.
Surten carreres de cavalls.
Sí, que diu que a ell li agraden molt, això sí que ho té.
Fantàstic.
Home, jo crec que és una bona selecció, tant en el cas de l'Àngela Baibé, és amiga meva i col·labora al meu diari, no? Però, bueno, dit això, és una escriptora de reconegut prestigi i trajectòria llarga, no? Sabater, bueno, pues com altres intel·lectuals de prestigi, aquí i a tot el món, a les diferents facetes personals, ha inclòs des de fa ja un temps la ficció. I la veritat és que el que està fent està molt bé. Al marge, jo no entro al tema polític, evidentment, i com jo no sóc filòsof, i la filosofia és molt complicada, i cada un és del seu pare i de la seva mare. Això de la filosofia és complicada, però jo crec que és un encert. Són dos premis de tirón i a més sobretot a part del tirón mediàtic de qualitat, que és molt important per un premi.
Deixi'm recordar, per si els oients encara no ho saben, que evidentment, com deia el senyor Maruenda, la finalista aquest any del Planeta és l'escriptora de Ciudad Real, Ángela Bellvei, i ha quedat finalista amb la novel·la Muerte entre poetes. Ella ja va guanyar el Nadal, si no recordo malament, amb Los Estados Carenciales, em sembla. Havíem deixat una mica el retrat que havia fet, o l'alerta que feia el senyor Maruenda, de dir tinguem en compte que sempre fem valoracions des del punt de vista de l'òptica europea en això dels debats dels Estats Units, i quan jo els demano sempre que vagin fent, com més s'acosta el temps, no? Més...
Sí, jo tinc una sensació estranya, no? Perquè fa la impressió que per primera vegada els americans votaran el candidat que ens agrada als europeus, no? I per tant, doncs, que la sorpresa que va representar en el seu moment que Obama desbanqués i descavalqués a la candidata que més números tenia, que era la Hillary Clinton, i amb tota la campanya que ha fet a internet i amb tot el missatge de renovació i amb tota la capacitat de mobilitzar la gent jove, és a dir, tota la il·lusió que des d'aquí ens ha transmès el senador Obama, doncs bueno, sembla que va en sèrio, sembla que les enquestes li van al davant, fins i tot el New York Times li dona 14 punts de distància, que semblen potser massa
Sí? Sí. Creuen que són massa punts?
O? És que tant de bo fos així, però em fa por que finalment doncs, bueno, les enquestes no
reflecteixin la realitat.
No reflecteixin la realitat.
És allò que les enquestes tots mentim, no? Que diuen quan
sí,
una cosa
enquestes
és
l'enquesta
donen... la realitat del vot.
Que és hi ha enquestes que li donen fins a 4 punts i d'altres que, com aquesta del New York Times, que li dona fins a 14. Llavors, bueno, també depèn del moment en les que es fan, com es fan les enquestes, tot això és molt variable, no? Però sí que fa la impressió que per primera vegada el candidat que aquí, en el meu cas, a mi m'agrada més, doncs, bueno, sembla que els americans també el votaran, doncs, tant de bo sigui així. I finalment, el que aquest debat ha posat de manifest, a part que ha estat el debat més combatiu i més agre entre tots dos, és que el llegat enverinat que li passa al president Bush en el candidat McCain, perquè hi ha hagut una intervenció de McCain pel que he llegit, que és que s'ha desmarcat claríssimament de Bush i li ha dit al senyor Obama: escolti, si vostè es volia enfrontar contra Bush,
haver-se
presentat fa 4 anys. Però ja això enllaça una mica amb els discursos que últimament estava fent el candidat republicà, de desmarcar-se molt de la política de Bush, que precisament ara amb el tema econòmic no és la més agradable, no?
I a més hi ha hagut un... Hem tingut la versió de la niña de Rajoy, versió nord-americana, perquè durant tot el debat ha planat, i permeteu de la broma, el Joe, el lampista d'Ohio.
Sí.
El lampista, sí, no? Seria lampista?
Sí, el lampista
d'Ohio, perquè ha començat el senyor McCain, allò que deia el senyor Maruenda, no?, intentant adreçar-se molt directament al nord-americà real, al nord-americà mitjà, I després fins i tot el senyor Obama també s'ha adreçat com si li parlés directament a càmera, aquelles coses tan fins i tot teatrals, no? Jo també m'adreço a tu, Joe, i amb la voluntat aquesta de no perdre de vista cap d'ells dos a qui s'adrecen. Això és molt important, perquè d'una banda hi pot haver un debat doncs d'un cert nivell intel·lectual, però al final el nord-americà mitjà és efectivament el que acabarà pot definint i decidint el perfil. Jo voldria fer un apunt al marge, si em permeteu, respecte al moderador, perquè he sentit com a periodista en aquest cas, i permeteu-me la referència més professional, una sana enveja. Primer perquè és una persona veterana, i jo aquí trenco una llança perquè sembla mentida que els periodistes veterans que tenim a casa nostra doncs no estiguin on han d'estar, amb l'experiència acumulada, que són les que justament poden dirigir amb autoritat moral.
Ho dèiem aquest matí, que aquí això seria molt difícil, cada cop és
moral,
més difícil de,
sí,
de trobar.
Sí, sí. Jo, persones sense voler... És igual, tots tenim al cap persones amb experiència que no estan ara al davant dels mitjans de comunicació, és una llàstima. Un, i dos, amb preguntes concretes, amb capacitat d'adreçar-se a tots dos, de fer preguntes incisives, bastant diferents a l'encursetat debat que vam tenir i que va costar tant de tenir a nivell a nivell espanyol entre el senyor Zapatero i el senyor Rajoy.
Uh-huh. Veure, jo crec que la prova més gran de que l'Obama està guanyant és precisament el que expliqueu sobre el debat, no? És
sí,
a dir,
sí.
Més que les enquestes, l'actitud
de exacte, que anava a l'atac. Sí.
Si tu vas perdent, has d'anar a l'atac. Si vas a l'atac i te la jugues, hi ha més possibilitats de que cometis errors. Per tant, si el McCain va optar per això, que és una estratègia relativament complicada per un debat, és que té consciència que va perdent. Per tant, em sembla que aquesta dada, l'Obama va guanyant, és una dada a hores d'ara òbvia. Dos comentaris o tres, allò, però molt curtets. Un, són molt bons en debat, els un i l'altre. És a dir, no sé, els polítics europeus, i molt particularment els hispànics, si aguantarien, diguem-ne, aquests formats de debat tan d'usos de fer. Són molt bons, l'un, l'altre, i els que s'han quedat pel mig. Hi ha una escola de comunicació política molt important. Segona, l'Obama està guanyant d'una manera clara, però jo crec que està guanyant fonamentalment des de que ha entrat en el debat polític la crisi econòmica, no? És a dir, que el que està guanyant no és ni per coses que passaven fa 2 anys, ni fa 3 anys, ni per Afganistan, ni per l'Iraq, ni per altres temes. El que està guanyant és per la política, per diguem-ne, per l'impacte emocional de la crisi econòmica. I en aquest sentit jo crec que les crisis econòmiques tenen molta repercussió política, però que aquesta repercussió política no sol ser ni a favor de les esquerres ni a favor de les dretes, sinó a favor dels canvis, no? No sé si recordeu, la crisi econòmica del 92 a Europa es va carregar tots els governs que hi havia, menys l'espanyol, per una cosa especialment rara, no? Però on governaven els socialdemòcrates van passar a governar els demòcrates cristians. On guanyaven els demòcrates cristians, els socialdemòcrates. És a dir, el ciutadà, quan va malament, diu: ei, si aquests ens han portat a anar malament, anem a uns altres. Uh-huh. I tant se val, no? Vull dir que no, ara una onada socialdemòcrata recorrerà el món perquè l'Obama representa l'esquerra. Ja ho veurem. Jo crec que en els llocs on governa l'esquerra això afavorirà la dreta, en els llocs on ha governat la dreta pot afavorir l'esquerra. Aquí... Fixem-nos en els resultats del Canadà aquesta mateixa setmana, que el Partit Conservador ha tornat a guanyar, però menys del que ell mateix esperava. No?
És que aquí ha simplificat molt això de dretes i esquerres. Home, jo no, algo conec de Canadà, una mica menys als Estats Units, però és que ja no n'hi ha l'esquerra com aquí l'entenem. És que no, pensar que Obama és, pel registre americà radical, és una altra pel·lícula. És dir, pensar que la Hillary Clinton és d'esquerres és que fa riure. Jo ho deia sempre amb el tema del Kerry, no? Kerry, un home amb 5.000 milions de dòlars de fortuna a la seva dona i ell, home, no és d'esquerres. El que passa aquí ens agrada simplificar i allà ens diem l'esquerra. Obama té un problema, i és un problema de la incertidumbre que genera, no?, dintre d'una part important de la població americana, no perquè sigui negra, que això no és veritat. Colin Powell, etc., altres parts, figures molt importants, són de color i no passa absolutament en rectors d'universitats, empresaris, etc. És un problema la seva trajectòria vital, des del seu origen de família desestructurada i trencada, a l'evolució ideològica, a la inexperiència tant com a senador com a persona que no ha fet res a la vida amb el sentit de professional, de treballar, és a dir, que és un home, el qual no li reso mèrit, anem en compte, però que no té una trajectòria d'haver estat a l'economia real, no? I clar, i això és l'element que, si no, jo crec que guanyaria claríssimament en aquests moments, no? És a dir, no tindria dubte en creure en les enquestes, però vist aquesta aire que n'hi ha darrere del candidat, és el que ho complica tot. Hillary Clinton, jo crec, per exemple, que hagués guanyat sense problema en aquests moments. El mateix que si McCain fos un pèl més jove, no per la joventut, sinó per pensar que un home de 72 anys president d'Estats Units, doncs ho complica tot. Però al final serà efectivament l'economia. A l'Amèrica mèdic que està a l'atur, o que té risc d'anar a l'atur, o que té inquietuds amb les hipoteques, amb el pla econòmic, etc., el que està pensant, i això ho diuen tots els anàlisis que es fan i enquestes, està pensant qui serà més eficaç a l'hora de gestionar la primera potència política i econòmica del món.
Senyor Gordillo, tenia una paraula demanada?
Sí, quan abans el Vicenç Villatoro parlava d'això, de que la gent vol canvi, potser el cas més clar és el que li pot passar al Gordon Brown al Regne Unit, no? Que allà sí que sembla que molt probablement els Tories puguin guanyar, i que David Cameron ho té molt millor que Gordon Brown, que aquesta crisi potser l'acaba d'enfonsar, no?
Tot i que la cotització del Brown ha pujat amb la crisi, no?
Sí, però
que era,
no, no?
Que era un polític que donava bastant per amortitzat, i en aquests moments és un polític que torna a ser relativament reivindicat, però jo estic d'acord amb tu.
Fem una connexió amb la Borsa de Barcelona, amb en Josep Ramon Ruiz, perquè venim informant també fa una bona estona que ha tornat el pànic a les borses, i es veu que amb un grau fins i tot superior o pitjor, vaja, que fa una setmana. Josep Ramon Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació ara?
Doncs les borses europees, Europa en ple, obre a la baixa, després sobretot de la davallada de nit de Wall Street, la pitjor caiguda diària percentual des de 1987, i el dijous negre, que s'ha viscut aquesta matinada a les borses asiàtiques, per exemple la del Japó, s'ha desplomat un 11,41%, la segona caiguda més gran en els seus 59 anys d'història. I és que les negatives dades econòmiques arreu han augmentat els temors que els esforços per desbloquejar els mercats del crèdit, salvant el sistema financer, no siguin suficients per evitar l'entrada en recessió de l'economia mundial. Això que provoca les borses: pessimisme, pànic, vendes. Aquí l'IBEX 35 baixa ara un 4,39% i se situa en els 9.280 punts. Tots els valors, els 35 del selectiu, en vermell, en negatiu. A la resta d'europees, doncs, també s'imposen les ordres de venda en els primers minuts de contractació. Per fer-vos 5 cèntims, Frankfurt cau un 6,14%, París un 5,25%, Londres un 2,5% i Milà un 5,60%. En el mercat de divises, l'euro es continua depreciant i amb força davant la moneda nord-americana. Es canvia en zona de mínims a 1,3405 dòlars. I el petroli, el barril de Brent, que és el que marca la referència europea per fixar el cost dels combustibles i que s'entrega el mes que ve, s'abarateix per sota dels 70 dòlars en nivells d'ara fa 14 mesos. És a dir, que des dels màxims del mes de juliol passat, recordem-ho, sembla que estava al voltant dels 147 dòlars i mig al barril, el preu ja ha caigut un 50%.
Josep Ramon, gràcies, que hi hagi bon dia, bon dins dia. El que sigui possible. Fins després.
Adéu-siau.
Veig que tothom està prenent molts apunts aquí, almenys aquí a Madrid, a la taula. Senyor Marreal, per què som...
No, jo no tinc inversions en borsa, per sort, no dormiria.
Bueno, tots sí, tenim, eh? Tots.
Indirectament.
Sí, del, sí, d'alguns dels plans de pensions, eh?
Sí, sobretot, clar, els plans de pensions, fons d'inversió, és a dir, aquí a vegades la gent diu, esclar, jo no tinc res a borsa, no?
Indirectament, dius,
no, no, tothom sí, tenim, perquè quan veus, suposo que tot, i cal sobretot recomanar-lo, tothom té pues, plans de pensions, efectivament, que van molt bé per la declaració de renta en general, no?, perquè et permet, i això t'afecta, no?, i la situació financera, aquesta crisi quàdruple, no?, que afecta a tot, no?, pues, a productes de derivats, a la financiació, als bancs, al consum, a la confiança, és la crisi més complexa que tothom afronta en aquests moments.
Senyor Gordillo,
jo confesso que una de les coses que més m'agrada és la connexió aquesta que fem amb el periodista que cobreix la informació de la borsa, perquè és que cada dia intenta veure quin panorama et pinta, no? Llavors el que em fascina és això de que un dia hi ha l'eufòria i tots els mercats...
Ahir semblava que ahir les coses es remuntaven una mica, sí.
I llavors avui resulta que estem deprimits i que això és un pànic.
Comença a semblar la informació meteorològica, sí, això de la borsa,
sí,
ja els he dit
sí,
ara.
Sí, 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 jo crec que pels temps que venen és un dels espais que s'hauria de potenciar, però a més el company que fa aquesta informació ho fa molt bé, perquè sempre posa aquests adjectius que t'ajuden a entendre aquesta cosa que molts no entenem, que és com pot ser que avui estigui tot amunt, tot avall. És a dir, els que no hi tenim gaire idea i no hem de consultar aquesta informació perquè no tenim directament cap inversió a borsa, doncs ens agrada molt saber veure això, no? Com, avui estem contents o no estem contents? A veure què toca avui, no?
Sí.
I avui diu que estem deprimits. Doncs,
senyor Villatoro?
Jo que, diguem-ne, que estic d'acord en termes d'espectacle, en què és una informació molt lluïda cada dia i que va ja en el paquet, eh? El trànsit, la meteorologia
i les
borses, i veure si avui hi ha cua o no hi ha cua, no? Però, diguem-ne, mirant-s'ho d'una manera una mica menys espectacle, jo crec que ens està fent mal precisament l'accés d'informació sobre la borsa. És a dir, jo crec que els periodistes, els mitjans de comunicació, tenim pocs indicadors molt quotidians per saber com va l'economia. És a dir, els indicadors, alguns són anuals, alguns són mensuals, els IPCs, són coses que ens arriben molt de tant en tant. Però com l'economia està en aquests moments en l'aparador, necessitem donar informació diària. I només tenim una cosa de la que tinguem cada dia possibilitats de dir alguna cosa, que és la borsa. I llavors jo crec que estem sobrevalorant la borsa com a indicador, no? Estem en... Escolti, la nostra malaltia ens la mirem només per la temperatura en el termòmetre. Ostres, doncs hi ha coses que no, que la temperatura en el termòmetre no te les dona una altra cosa, la sintomatologia, les revisions periòdiques. Crec que estem confonent massa estat de l'economia amb estat de la borsa, cosa que és certa, però no cada dia. És a dir, ostres, si el procés d'un mes, si el procés d'una setmana i mitja, dues setmanes, va en una determinada direcció, és significatiu. Ara, entre divendres de la setmana passada, el dilluns d'aquesta setmana i el dijous d'aquesta setmana, el món no ha surat, s'ha enfonsat i s'ha tornat a surar, o al revés. No, el món no, en cinc dies no
puja i baixa tant, sí, com no. El Dragon Khan, no?
Exacte, bueno, el que baixa és la història, sí. Diguem-ne, que és una altra història.
Jo no estic massa d'acord. El divendres passat vam estar en una situació d'enorme perill, que aquí la gent pues, no és conscient, però no, perquè també desconeixement, hi ha un procés encadenat, que és el que... Per això tots els governs, siguin de la ideologia que siguin, estan actuant. És a dir, la xifra de 2,5 bilions d'euros que la Unió Europea ha posat sobre la taula fins al dia d'avui demostra la complexitat d'aquesta crisi i els problemes derivats, perquè aquí hi ha una qüestió que a vegades no es dona en compte molta gent, i jo ho entenc, i és que moltes operacions estan apalancades amb accions, i la baixada de l'acció força llavors a noves garanties per a les empreses i fa encara més complicat el crèdit. En aquests moments estem en una situació molt perillosa del mercat interbancari, que ningú presta a ningú perquè hi ha una gran desconfiança confiança. Els bancs són solvents però no tenen liquidez, i això és una paradoxa, i amb tota una situació de fons de l'economia perillosa, amb la qual necessitem tots serenar el mercat, recuperar la confiança, i sobretot que la borsa ni faci aquestes pujades tan espectaculars, però no aquestes baixades que estaven caïda lliure, i hi havia aquí pues, moltíssima gent que estava enormement preocupada. Tinguem en compte que aquestes injeccions de diners a on governs més liberals o menys liberals, pues ningú està filosòficament d'acord. És a dir, si ho estan fent tothom és perquè la perillositat, no sabem, per exemple, als mercats de derivats exactament quins compromisos s'han adquirit. I n'hi ha bastants fons que necessiten liquidesa urgent, i això ho fa molt complicat. És a dir, n'hi ha per fer front a responsabilitats, perquè moltes vegades si no tu no acceptes si no fas front a una responsabilitat, per exemple, de 10 milions de dòlars sobre 500 de deute, aquesta deute se't multiplica les exigències de, no sé si ho explico, sóc capaç de fer-lo clar, de, que s'exigeixen de valors per compensar allò, no? I així progressivament. I és una espiral molt perillosa que cal parar, i amb això estan.
Sí, però jo discrepo la discrepància, per entendre's. No, abans d'ahir, sobretot, no, ahir que sortien les notícies de com hi ha anat la borsa abans d'ahir, i que, ostres, grans pujades a tota Europa, a Wall Street, abans de que ahir la cosa tornés al revés. Alguns mitjans es feien ja la pregunta del dia, per entendre'ns, en termes de... Ja ha passat el pitjor? És a dir, això va crear la impressió, jo crec que absolutament fictícia, de que, és a dir, com conforem crisi amb situació de la borsa, que ja havia passat el pitjor. Ostres, el mateix dia hi ha el tema de la Nissan, hi ha hi ha temes d'economia real, de si comprem, de si venem, de si produïm, de si no produïm. Hi ha un tema que jo crec que el principal indicador de la crisi, el de veritat, serà l'atur. És a dir, la borsa és importantíssima, el tema financer és importantíssim, la inflació pot ser molt important. Ara, la sensació de crisi, la sensació de gran depressió a la manera del 29, ens la donarà fonamentalment la taxa d'atur.
De tota manera, jo crec, Vicenç, que hauríem de separar dues qüestions. D'una banda, hi ha una crisi financera internacional, i aquesta crisi financera es viu no minut a minut, segon a segon, i com deia el senyor Maruenda, crec que és evident que el divendres passat hi havia una situació d'alarma i de pànic tal que va provocar doncs, la reunió dels països de la zona euro i mesures d'una magnitud econòmica doncs, mai vistes.
I avui torna a ser, ja, aparentment.
I avui torna a ser...
Post-mesures.
Exacte. Vull dir, aquesta és una crisi que sí que es viu minut a minut, i que efectivament els indicadors que hi hagi en l'àmbit econòmic li afecten, i evidentment les decisions polítiques li afecten. Ara, efectivament, com dius tu, hi ha una crisi, diguéssim, real. La crisi financera sembla una mica volàtil, no la veiem, però sí que la palpem, la crisi real, que té uns components, en el cas de Catalunya i d'Espanya, doncs evidents, de la crisi del sector del totxo, de la crisi de les immobiliàries, del problema creixent de l'atur, de la necessitat d'unes bases més sòlides de l'economia, i en això estan, o intenten estar el govern i l'oposició, creant una taula conjunta per un nou model de creixement econòmic. És a dir, unes causes endògenes que sí que són, efectivament, com dius tu, motiu d'un procés és molt més llarg, que no resoldrà ni un mes ni en dos, per desgràcia, l'atur seguirà creixent, com indiquen totes les previsions, i aquesta segona crisi, per dir-ho d'alguna manera, sí que requereix de mesures profundes, estructurals, que no resoldran al curt termini.
Sí, jo també crec que sí que hi ha aquests dos nivells, no? I l'espectacularitat d'això que dèiem abans el Vicenç Villatoro, jo ho relaciono molt amb aquest tipus d'informació molt global i molt del tema aquest que no està a peu de carrer. I a peu de carrer sí que crec que cada dia hi ha informacions que ens fan veure i que ens donen senyals d'alerta de que estan passant coses, no? I surten informacions potser anecdòtiques, com això de que les carmanyoles, doncs, tornen a la carmanyola, que els restaurants pateixen especialment...
Que la gent agafa la carretera en lloc de l'autopista per no haver de pagar el peatge, doncs, són petites cosetes...
Han baixat la circulació per les autopistes, han baixat, inclús amb el transport públic també s'ha notat. És a dir, ja cada dos per tres... hi ha un degoteig d'expedients de regulació d'ocupació, i això en el cas de Catalunya doncs, és preocupant amb el tema del sector automobilístic. És a dir, hi ha dades evidents. Ara, el tema de les caixes, els rumors que circulen
sobre... Sí, això us volia preguntar. Estan sorpresos per les paraules del president Zapatero, que sembla que ara obre la porta a fusions de les entitats financeres? Fins ara sembla que era un tema que ningú no s'atrevia a tocar massa.
Aquí hi ha el que fa referència a bancs i caixes, que és diferent. Tots sabien que n'hi ha algunes caixes en concret, no? Quan dic caixes vull dir cajas, no? És a dir, de tot tipus, que no s'entenguin cap d'elles catalanes, que tenen molt bona salut, per cert, no? Hi ha algunes cajes del resto de l'Estat que van fer operacions i hi ha un tema perniciós amb el tema de les caixes d'estalvi, i és la seva vinculació al poder polític, i el poder polític condiciona tant el que són les seves inversions, el que és la seva obra social i el que és els crèdits que generen per determinades activitats o per atraure inversió d'indústries o immobiliàries als seus territoris, i això ha generat una enorme preocupació per la salut. Evidentment no diré cap nom, tampoc tinc proves ni molt menys, no? Sinó que això seria molt poc ètic, però n'hi ha entitats que sembla que necessitarien fusionar-se, el qual no significa ni crisi de les, perquè la gent de seguida es posa nerviosíssima, no? Ai, a les meves estalvis, no passa res, està tot supergarantit. És a dir, no n'hi ha ni un mil·límetre de preocupació ni d'inquietud real, no?, que tingui base, no? I del tema de la crisi de la borsa, no, hi ha una matització important. La borsa és l'economia real, no? A vegades confonem el que és la borsa amb Wall Street i els financers de Goldman amb altres entitats. No. Les companyies que estan fent regulació grans, totes cotitzen a les borses, ja sigui de Japó, de Nova York, de Frankfurt, és a dir, que l'economia real i tots aquests instruments que han provocat la crisi, els famosos derivats i la subprime, que fan referència als hipotecaris, els derivats fan referència a l'economia real, a les expectatives de pujades o baixades d'empreses industrials o d'altre tipus que cotitzen a la borsa. Aquesta és la crisi. Ningú sap l'import dels derivats que s'han fet. Aquest és el drama que tenim per controlar. Wall Street és com si hi hagués hagut una destrucció total, massiva, no? Wall Street desapareixerà, i sobre Wall Street té que créixer un nou edifici tant d'aquesta economia real, i aquest és la gran interrogant, i quan abans ho fem, abans sortirem de la crisi.
És aquesta refundació del capitalisme que vol fer Sarkozy, no?
Efectivament.
I Sarkozy ha tingut una altra iniciativa, ho dic perquè anem acabant la tertúlia, m'agradaria acabar una cosa una miqueta així, aixecant una mica els ànims, ja sé que no és possible, ni ens ho podem inventar, però que diu que aturarà els partits de futbol on es xiuli l'himne nacional, la marsellesa. Sí? Ho havíem de fer, això?
Està molt bé, a mi em sembla... La gent que vagi a jugar a futbol i no i a veure futbol i no a fer els xorres.
Sí, però si ja no es pot ni xiular, ja no parlo de marsellesa, si ja no es pot ni xiular ni en un camp de futbol, que és l'expressió màxima de la gent per desfogar-se els diumenges, desfogar-se en el bon sentit de la paraula, perquè si xiular em sembla que no, de moment no, en fi, no crec que estigui al codi penal, eh?
Però hi ha un problema gros, vull dir que no se soluciona acabant el partit, perquè la gent hauria xiulat si hagués continuat el partit. Hi ha un problema gros que s'ha repartit tres vegades a França, i jo crec que no és de conya. Amb un partit amb Algèria, amb un amb Marroc i amb un partit amb Tunísia, els seguidors francesos de l'equip visitant, els seguidors nascuts a França, que parlen francès, que són formats a l'escola francesa, però que són fills o nets de gent que procedeix d'Algèria, Marroc o Tunísia, han xiulat la marsellesa i han anat a favor de l'equip de fora. Ostres, això planteja un tema de fons que jo crec que no és cap collonada, vaja.
A mi impacta molt, perdoneu, que ja que vols acabar una mica distesos, la notícia que heu donat...
Jo ho provo.
La notícia que heu donat m'ha semblat fascinant. La performance que s'ha fet en una universitat de Galícia amb dues noies...
A la facultat d'Arquitectura.
Si fos almenys de Belles Arts o alguna cosa, tindria alguna justificació. I a més, el que més m'ha agradat és la resposta dels alumnes, sí, molt madura, dient dues noies, no?, que es van despullar com per desnivir a la primera classe de la facultat de
sí. Per encarar grans projectes arquitectònics, doncs no us heu d'espantar mai, no heu de tenir mai por, obrir les ments, etcètera.
Però el millor, jo crec que, evidentment que m'ha semblat una cosa fora de lloc i tal, però que els alumnes, no?, consultats després, primer, mala manera de gastar els diners de públics, i l'altre, un alumne que deia que es desinhibeixin els professors i donin millor les classes.
Aquesta és bona.
Estic d'acord.
El que passa és que és igual, amb això d'opinant sobre la inversió dels diners, facis el que facis, sempre hi ha algú que
sí,
no hi està
d'acord. Sí, però estaríem d'acord que dues noies despullant, en fi...
No, arquitectura.
No acabo de trobar el lligat.
Què dius, Senyor Villatoro?
Ah, no, arquitectura, no, això, vull dir que és
arquitectura humana. No, això no ho sabem. Si
jo trobo meravellós que algú sigui capaç de concebre una coartada per fer això. No, hosti, s'hi ha de pensar molta estona.
Sí, sí. No, vostès no s'hi han trobat mai, el primer dia.
Però almenys podria haver estat no mixta, no? Una noia i un noi, ja posats a fer-ho.
Jo no ho he dit, esperava que ho digués algú, però vaja, si llavors si ho dius, és no, que tampoc
a més,
cal...
A més,
de paritat,
a més,
no?
A més, amb vídeos a YouTube, en fi... No.
Sí, sí, ho poden, si la nostra audiència té interès, ho pot trobar penjat a YouTube com és habitual. Senyor Villatoro, gràcies.
Bon dia, gràcies.
Senyor Maruenda, moltes gràcies. Senyor Marreal, gràcies. Senyor Gordillo, com ha anat l'estrena? Bé?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Moltes gràcies.
A vostè, fins una altra.